tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida a les 12 i 20 puntuals, com sempre, que ens duran fins a la 1 i després ja saps que des de la 1 fins a les 2 seguim des de Lleida amb el migdia Lleida. Comencem setmana, estem a dilluns 13 de novembre del 2017, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem, com sempre, la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Tornarà a estar amb nosaltres avui l'Ignasi Iglesias, és investigador de l'IRTA, responsable de conversió varietal. I amb ell, amb l'Ignasi Iglesias, parlarem d'una cosa que vam parlar l'any passat. Tornen les jornades, amb l'excusa de les jornades, doncs en tornem a parlar de la producció en altura. És a dir, tenir arbres fruiters més enllà dels 500-600 metres d'altura. Quins avantatges i quins inconvenients té? En parlem, perquè ells arriben aquest dijous a la 7a edició de les jornades sobre fer-ho amb altura. També posarem somriures a les cares de la gent, amb el Joel Carnicer a 1:45, amb algú ho ha fet, i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui una nova proposta dels nostres pobles, que ens durà directes cap a la 1. A partir de la 1, la tertúlia d'esports, la radiografia, on evidentment parlarem de Marc Márquez. I si després queda temps, parlarem de futbol, de bàsquet i d'hoquei i de la resta d'esports, que sí que també en parlarem, però jo crec que hem de parlar de Marc Márquez. Quatre títols a la màxima categoria i dos a 125 i 250, a Moto3 i a Moto2. Sis, ja en té sis, en té, ha aconseguit el sisè amb un any d'antelació de quan Valentino Rossi va aconseguir el sisè i sabem fins on ha arribat. Per tant, ull, perquè Marc Márquez ara, no ara, ja ho sabíem, però apunta alt, ara ja està començant a trepitjar alt. Parlarem això a la radiografia. I a partir de 2:45 tenim la Nacional 240, tenim l'U-Perú, i avui connectarem amb els amics de COPE Tarragona, amb la Mònica Carrasco, i parlarem, doncs mira, aquesta setmana hi ha el Dia Mundial sense alcohol. És d'aquelles coses que ens ha acompanyat tota la vida, l'alcohol és legal, es ven, sabem que hi ha excessos, però no se li dona importància. Doncs avui estarà amb nosaltres una persona que és alcohòlica. I també intentarem parlar del problema de l'alcoholisme des del punt de vista sanitari. Ho farem a l'U-Perú avui. Com et deia, 14 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, jornada amb molt de vent avui arreu del territori català, també aquí al nord de les comarques de Lleida, amb avisos, taronges, al Pirineu, a la Vall d'Aran, ja que s'esperen ratxes de fins a 110 km per hora. De mateix, el cel es manté molt clar, amb poca nuvolositat, excepte justament a la Vall d'Aran o la zona dels Pallars, on continuem amb molta nuvolositat i amb precipitacions que poden ser persistents. La cota de neu la tenim a 1.100-1.300 metres, però ha d'anar baixant aquesta matinada fins als 500 o 600, per tant esperem recollir gruixos de neu abundants cap a la Vall d'Aran d'entorn a 10 centímetres. Les temperatures baixen en conjunt, sobretot en aquest terç nord, a màximes de fins a 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 13 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 5 a Viella. Les mínimes s'han de donar a darrera hora del dia. Demà continuarà el cel clar en general, excepte al Pirineu, on al matí encara es mantindrà la nuvolositat. No descartem algunes precipitacions febles aquesta matinada, a la cara nord sobretot, neu a partir dels 500 metres, i les temperatures, la mínima baixarà, la màxima no variarà gaire. Hi haurà doncs mínimes de 0 graus a Lleida, Balaguer i Tàrrega, 4 sota 0 a la Seu d'Urgell i 5 graus negatius també a Viella. I el vent encara al Pirineu es farà sentir amb força la tramuntana, fins al migdia amb ratxes de 110 km per hora al sector de Pirineu, Prepirineu, Vall d'Aran, amb avisos taronges, però tanmateix esperem que al llarg de la tarda vagi disminuint gradualment.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos. Agents fora de servei de la Guàrdia Civil intervenen tabac de contraband per valor de 8.000 euros a la Seu d'Urgell. Dos vehicles van quedar bloquejats dissabte per una allau en una pista de l'Artiga de Lín a la Val d'Aran. Protecció Civil va activar el pla Alleucat en fase de prealerta. I també dissabte, l'averia d'un tren de la R12, que va xocar contra una pedra a l'Urgell, va afectar 5 circulacions. El servei es va restablir a partir de la 1 del migdia. Aquest cap de setmana hi ha hagut manifestacions. Dissabte a Barcelona i diumenge a Lleida va haver una mobilització unionista que va congregar unes 200 persones davant de la subdelegació del govern espanyol. Albiol pressiona el PSC perquè es comprometi a no pactar amb formacions independentistes després del 21D. I això ho va dir en una visita a Gimenells, on una quarantena de veïns van protestar durant aquesta visita per rebutjar el fitxatge de l'alcalde Dante Pérez pel Partit Popular. Podem, Terres de Lleida, es dissol davant el que consideren actitud autoritària de Pablo Iglesias i de Echenique. I amb crònica judicial, els jutjats catalans especialitzats en clàusules sol han rebut gairebé 13.000 demandes en poc més de 5 mesos. Foment licita per 12,5 milions d'euros operacions de conservació i explotació a tres carreteres de Lleida. Actuarà els trams de la Nacional 145, Nacional 260 i Nacional 260R. Afrucat quantifica en 60 milions d'euros les pèrdues d'aquesta campanya en préssec i nectarina a Catalunya. I abans de parlar d'esports, encara direm que ja ha començat la campanya d'esquí, perquè l'estació d'esquí de la Masella ha estat la primera en inaugurar la temporada gràcies a les darreres nevades i a la neu produïda. Els amants de l'esport blanc han pogut gaudir aquest cap de setmana de les primeres baixades, acompanyats, això sí, de molt bon temps.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports, comencem parlant de motor. Marc Márquez, que va acabar tercer a la cursa després de salvar una caiguda quasi bé impossible i després, a posteriori, de la caiguda de Dovizioso, va aconseguir, evidentment, aquest nou títol mundial de MotoGP. En suma, 6, 4 MotoGP, una Moto2 i un a Moto3. Parlarem amb ell, parlarem d'ell a la radiografia. Però de la resta de resultats del cap de setmana, en futbol, Lleida va caure a casa davant del líder, Lleida Esportiu 0, Mallorca 2. En bàsquet, el Força Lleida també va caure a casa, 74-80 davant de l'Oviedo. I en hoquei, el Lleida en llista va empatar a domicili davant del Noia, 3-3.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I com cada dia donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I amb ella que fem, doncs, memòria, recordem què passava tal dia com avui, un 13 de novembre de l'any 1992, fa 25 anys.
Exactament, anem a recordar. Vilallet tindria, o sigui, estaven llavors preparant, el primer complex biològic vacacional de Catalunya. L'ENS s'hi financiaria entre l'INEM i l'Ajuntament. Aquest centre crearia uns 40 llocs de treball a tota la comarca. També el grup Cotinsa, amb seu al col·legi, va guanyar un premi a la importació de poma de França i l'empresa va assegurar bé que aquest any no havia portat fruita. Entre els premiats figuraven Fruits Niki, Cofrinsa i Cofrimex. També la Universitat de Lleida era notícia, els alumnes de dret criticaven la massificació de la facultat. El rector Víctor Ciurana i la degana de la facultat de dret, la senyora Teresa Areces, van manifestar que no hi havia solució a l'actual edifici. Els estudiants de dret anaven a classe una hora i mitja abans per fer cua i poder aconseguir un seient. Era lamentable. El nou pla d'estudis va suprimir en aquells moments el torn de tarda. D'altra banda, Magisteri també estava negociant una solució al seu problema d'espai, des de que es va detectar problemes d'albuminosis al seu edifici. En la construcció del campus de Cap Pont es prioritzaria un edifici per Magisteri i el que estava en funcions actualment es destinaria a d'altres activitats. Podem dir que no es va destinar a altres activitats, que ha estat abandonat fins a aquest any 2017, en el qual ha estat enderrocat. I ho puc dir perquè passo molt per aquella zona i ha sigut aquest any, a primers d'any, que es va començar, que es va enderrocar aquest edifici que estava ja, sí, que sí. Ja es demanava des de l'any, o sigui, des de fa 25 anys.
Sí, sí, no res, quatre dies.
La companyia hidroelèctrica Fexa reclamava 11 anys del rebut de la llum a la població de Canejan. El municipi ho cobra als veïns i té un deute de 18 milions de pessetes a la companyia, tenia en aquells moments. La legislació vigent impedia a la hidroelèctrica tallar el subministrament per la seva part l'empresa, estava estudiant, demandar a l'Ajuntament de Canejan. I tornem a parlar avui de la Facultat de Ciències de l'Educació, del Magisteri, acabem de dir-ho, que estava mancada d'espai en aquells moments a l'espera d'un nou edifici. La previsió era de que pogués ubicar-se en un lloc prefabricat o llogar un edifici temporalment. Per tant, sí que estaven en risc. La Facultat de Dret i la de Magisteri tenien molts problemes fa 25 anys.
Mm-hmm. Molt bé, Mari Carmen. Doncs apa, fins demà.
Fins demà.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez, una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
¡El Gran Cañón del Colorado!
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1 millón de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I apa, que ho hem dit al principi del programa, i la veritat és que jo m'estic replantejant, perquè aquests dies de tertúlia amb diferent gent, i sobretot amb el nostre proper convidat, escolta, si a Lleida no podem parlar un cop a la setmana, com a mínim, del món de la fruita, jo crec que ho tenim mal entès, això, perquè a Lleida, al final, sí que són moltes altres coses, però la fruita és la fruita, Lleida. Avui està amb nosaltres el responsable d'innovació varietal i fruticultura de muntanya i investigador de l'IRTA, l'Ignasi Iglesias. Ignasi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta, a Lleida n'hem de poder... És més, hi ha tema per parlar cada setmana d'alguna cosa relacionada amb la fruita.
De ben segur. Tindríem per tot l'any, sense cap dubte.
És que, clar, jo a vegades... Saps què passa? Que l'altre dia em deien les tres coses més representatives de Lleida. Començant de dalt cap baix, ja, no per ordre d'importància. La Seu Vella, el riu Segre i l'Horta de Lleida. Sí. Molt bé. L'Horta de Lleida és la fruita de Lleida. I si vols ho expandim, no ens quedem només a l'Horta de Lleida, sinó tot el voltant de la Plana de Lleida.
Exacte.
Quin és el principal motor econòmic i social de tota la zona de Lleida? El principal, el gran, no és ni el turisme, ni les fàbriques, ni... No, és la fruita. L'agricultura, sí, sí. La fruita.
Entre
la
fruita i ramaderia, i el sector agrari és la fruita.
Però escolta, jo crec que és un tema que hauríem de potenciar i que ens l'hauríem de creure. Ara fa poc que ens vam veure, Ignasi, ja anava a preguntar si s'ha incrementat els tants percents de menjar fruita, però això... no ha donat temps, no?
No ha donat temps, això s'ha de fer a 4 anys vista.
No ha canviat, això.
I no sé si canviarà, ojalà ens equivoquem, no?
Bueno, mira, ens ho prenem amb conya, però recordeu que nosaltres els dijous tenim un nutricionista que sempre et diu que has de menjar com a mínim 2 peces de fruita al dia, entre 2 i 3, de temporada, d'aquí, d'allà, però menja fruita. Menja fruita, al final.
És que jo penso que és important, i posem un escenari, no?, de que l'esperança de vida serà molt més llarga cada cop, i si volem arribar bé al final de la vida, no?, o aquests anys que som ja més adults, és que ho ens està insistint cada dia de l'important que és. Per tant, és una part importantíssima de la dieta mediterrània, que la oblidem.
La setmana passada van donar xifres de l'esperança de vida, la més alta segueix sent a Japó, però la segona és l'espanyola.
82 anys.
I després van dir, diu, de totes maneres, una cosa és l'esperança de vida i l'altra... Com els vius?
La qualitat de vida.
Doncs
pues aquí està, l'alimentació és el 50%.
Sí, senyor.
Amb l'exercici, l'altre 50%.
Ignasi, per cert, escolta, ja ha passat, però amb 30 segons. Com van anar les jornades de Mollerussa?
Va anar fantàstic. Jo crec que ha sigut de les jornades millors dels últims 20 anys, perquè vas fer un temps fantàstic, quasi feia calor, va vindre molta gent, més de 1.800 persones, tot el tema aquest que estem parlant del procés, i això al sector tècnic, al sector de la fruita, li és aliè, per tant, van tindre la concurrència de fora de Catalunya com cada any, però també va anar molt bé, molt i molt bé.
Ignasi, avui anem a parlar d'un tema que també parlem de manera cíclica, però anem a recordar-lo, perquè vosaltres sou com la feina de la formigueta, aneu fent, i a veure si a poc a poc, va canviant la cosa. I és el tema de la fruticultura de muntanya, en alçada.
Sí.
Que ens pensem que la fruita només es pot fer a la plana, però es veu que hi ha d'altres països que això ja fa molts anys, i aquí també, el que passa que ens hem oblidat, fa molts anys tenien, per exemple, per centrar-ho ara, pomeres a 1.000 metres d'alçada.
Sí, això, per exemple, la Cerdanya va ser el lloc, pot ser emblemàtic, no? Però si se n'assembla tot el Pirineu a principis del segle XX, era així, la fruticultura estava situada a les muntanyes, no hi havia la plana. Va ser amb la ficada en rec de les grans àrees del Pla, que com va vindre la fruticultura industrial a casa nostra, però abans va passar pel Llobregat, perquè quan va ser tot el desenvolupament industrial de Barcelona, tota la part de indústria tèxtil, doncs, produïen a prop del mercat perquè no hi havia les comunicacions que hi ha ara. Per tant, va baixar de la muntanya, se'n va anar al Llobregat, i després, com que allà no n'hi havia prou, perquè era molt limitat, va vindre la plana de Lleida, que vol dir a Lleida, vol dir a Saragossa, vol dir a Calataiud, i es van desenvolupant tal com la coneixem avui en dia. Però aquest 5.000, és a dir, s'han sortit de la muntanya, no sol aquí, sinó que a tota Europa és igual.
El que passa és que hem sortit de la muntanya per acabar anant a la plana. No hauria de significar que desaparegués de la muntanya, però sí que ha passat.
Sí.
S'ha perdut a la muntanya. Llavors vosaltres, de fet aquest dijous, a Sort, feu la setena ja jornada de fruticultura de muntanya, la setena edició. Anem a parlar, quins hàndicaps té la fruticultura en muntanya? Perquè suposo que té inconvenients, però també té avantatges.
Sí, bueno, jo crec que és evident que si mira l'orografia, entén clarament que la muntanya tot és més petit. Allí s'ha de competir amb coses més locals, més de qualitat, més de proximitat, perquè tot és a petita escala. No hi ha les grans finques o mitjanes finques de 5, 10, 15 hectàrees com a la plana, són normalment finques petites, l'orografia és diferent, hi ha zones que no és ben pla, per tant és una altra limitació, i després l'altra limitació és l'aigua. Tot i que pugui semblar que l'aigua ens ve del Pirineu, però no hi ha gaire zones que l'aigua sigui disponible amb una concessió assignada. Per tant, aquestes són les limitacions que van fer que baixés cap a la plana de Lleida, perquè si pensem allí ho teníem tot, teníem la superfície plana, teníem aigua disponible de les grans obres hidràuliques del segle XX, i a més teníem menor risc de gelades, perquè hem de pensar també això, que al més bé que pujàvem alçada sí que la poma floreix més tard, però el risc de gelades evidentment augmenta, per tant hi ha de ser un sistema de protecció antigel. És a dir, per resumir, va baixar la plana perquè tot era més fàcil, la vida és més fàcil aquí que a la muntanya, i la poma va fer el mateix. I en un escenari, penso quan es va desenvolupar la fruticultura aquí a Lleida als anys 40-50, que hi havia gana, sortíem d'una guerra, no interessava tant si era crocant o més crocant, la qüestió que sigués fruita per menjar, i això va fer el despegament de la fruita i l'exportació cap a Alemanya. Estem parlant de fruita en general, evidentment la poma és un cas a part, no? Si sempre hem dit que el preu que aquí està molt ben situat per clima i territori, però que la poma, aquí hi ha varietats que s'adapten millor i altres no tan bé. I, de fet, a la jornada de Mollerussa ja vam diferenciar varietats que s'adapten bé a la plana de Lleida i altres que haurien d'anar amb altura. Per tant, no ha de competir plana i muntanya, s'ha de complementar. Per exemple, ara està collint Pink Lady. Pink Lady que es cull al novembre. Aquesta veritat és impossible fer-la a la muntanya. Un exemple, clar, no? De com es pot fer aquesta dicotomia que tots hi guanyem. Si no, tots hem de guanyar.
Com és la... Per exemple, per una que coneix tothom, la Golden. La poma Golden de muntanya a Catalunya en parlem a partir de 500 metres d'altura,
sí,
més o menys,
sí,
a partir...
Podria ser altitud.
600-700 metres, cap amunt. Vosaltres, per exemple, a l'IRTA teniu, entre d'altres llocs, a la vall de...
Vall de Boí.
A la vall de Boí teniu una finca.
I a Llesp.
I a Llesp.
I a Prades una altra.
I a Prades una altra. Aquestes totes estan a prop dels 1.000.
Sí, a prop dels 1.000. És la zona aquesta que dius, home, dius, hem de pujar més, home, pensem que com més pugem el segle vegetatiu és més curt.
Clar, clar, clar.
Per tant, tampoc ens beneficia tant. Jo crec que entre 600.000 metres estem en un nicho molt interessant.
Una poma Golden de la plana de Lleida i una poma Golden de la vall de Boí, quina diferència tenen?
Bàsicament la textura, és a dir, una és més crocant, és més sucosa, és més ferma, diguéssim, la de la muntanya, i en canvi la de la plana no és tan crocant, costa menys de menjar i és més dolça. Per tant, són atributs diferents, que hi ha un públic que vol d'una manera, penso en un avi, un nen, segur que li agradarà més la d'aquí a Lleida, la majoria, i penso en un jove que vol més sensació, més crocantó, doncs aquest pot preferir més l'altre.
Però... Acabes de fer un eslògan, eh? Acabes de fer un eslògan de venda publicitària. És a dir, no eliminem una a l'altra, sinó les fem compatibles.
Si hi ha pulis per tot, diu, aquí a la moda, no? Hi ha pulis per totes les modes, i per tant aquí hem de buscar el mateix, sumar, sempre sumar.
Hi ha interès per la fruticultura en muntanya? O sigui, vosaltres és el setè any que ho feu a Sort i ho expliqueu, i suposo que parleu de tots els aspectes tècnics i econòmics. Veieu que va créixer un interès?
Hi ha interès. Passa que ara comptem amb unes 70 hectàrees. Dius, home, és molt, és poc, però hem de pensar que al Pirineu no hi ha gaire zones que sigui aigua disponible i que sigui l'emprenedor que ho vol fer, perquè molts tenen ramaderia. Dius, home, si tinc ramaderia de canviar la història, hoste, pues, tampoc tinc unes ajudes que d'augment permeten viure. Per tant, tot i que algú li pugui pensar, home, i com això no s'ha plantat més? És que no és fàcil. Primer, canviar d'activitat ja és una dificultat. I segon, la inversió. És que una hectàrea de pomers de la muntanya val 35.000 euros. Per tant, si hi hagués ajudes com va passar a Itàlia fa 40 anys, això seria molt més fàcil. Per tant, la persona que ho canvia ha de canviar d'activitat, s'ha de tornar a formar en una cosa que no coneix, que hi ha gent que ho ha fet, i segon, la inversió. I després, disponibilitat d'aigua i de sol. Per tant, fixeu que tots aquests tres limitants fan que no anem més ràpid que s'hagués pogut pensar. És veritablement una aventura nova.
Clar, Itàlia, que moltes vegades els considerem doncs, que van per darrere nostre en aquest tema, doncs no és així, com ja ens deies fa 40 anys que ells ja van fer aquest camí que nosaltres estem fent ara. A Itàlia, per exemple, les zones on es cultiven alçada, amb una zona més o menys com Lleida, per entendre'ns, no hi ha 70 hectàrees, hi ha més gent produint.
Allí estem parlant de Sud-Tirol, clar, va de 300 metres fins a 1.100, estem parlant de 18.000 hectàrees i 1.400.000 tones, és a dir, quatre vegades la poma d'Espanya amb una petita regió que és el Sud-Tirol. Si aquí sumem el Trentino, pues, encara més. Per tant, és una especialització, és una referència europea, com aquí podem ser en préssec, pues, allò és la referència europea de la poma.
Si allí són una potència exportadora de poma,
entenc. És que exporten el 60% exportat, i Espanya és un client interessantíssim per ells, perquè el consumidor d'aquí busca una qualitat constant amb una marca i busca una poma que pugui repetir, que la pugui identificar, i per això paga un euro més per quilo. Bueno, no hi ha cap problema, si ell està disposat a pagar-ho. Per tant, això és el que ens mou a substituir part d'aquesta importació, sobretot d'Itàlia i França, per la producció nostra. Però és que amb efectes importantíssims que sempre expliquem. És a dir, la proximitat, una producció d'alta qualitat i l'impacte ambiental que el reduïm moltíssim. És que moure la poma de 1.000, 2.000 quilòmetres d'Europa aquí amb camions, això ambientalment és una catàstrofe. És que sí, jo he calculat, de fet, el balanç energètic que suposa moure aquestes 240.000 tones de poma d'Europa aquí, és que suposa el consum energètic d'una ciutat de 300.000 habitants durant tot l'any. Per tant, imaginem la tragèdia ambiental, no? Jo crec que això ho hem de fer valdre, dir, home, nosaltres portem préssec perquè a Rússia o a Anglaterra no, o al Regne Unit no ho podem fer, però nosaltres sí que podem fer una poma. Per tant, jo crec que hem de vendre la nostra fortalesa, no?
És un punt de vista importantíssim, bueno, aquest, eh? T'ho dic perquè avui en dia...
Canvi climàtic, petjada de CO2...
No, ho dic perquè el canvi climàtic també afecta els conreus, no, després. I per tant, és... No, mira, a mi, escolta, a les ciutats que s'ofeguin. Un pot pensar, no, que el canvi climàtic fa que et plogui menys, que et canvien les temperatures, que la millor el rendiment que tens tu per hectàrea et baixi.
I que el cultiu s'ha d'anar desplaçant com està passant a la vinya, per tant, aquest és l'objecte una mica de tot això, el producte local de proximitat i qualitat diferencial.
Molt bé. Ignasi, escolta, en aquestes setenes jornades, destaca'm, en quina gent podrem escoltar?
Bueno, jo crec que aquí és molt interessant perquè la jornada de Sort hi ha una part de producció ecològica que està molt bé al principi. Tenim en Miguel Sanz de Biosanz, que és una persona que sap molt d'això. Tenim l'Andreu Vila, que és el referent en producció ecològica, per tant, aquesta primera part, i ho he explicat, el projecte de fruticultura de muntanya, i jo crec que la segona part és molt important, que és... tothom recorda que el mes d'abril van tindre gelades al Pirineu de fins a menys 5 sota 0, que vol dir que el que no tenia sistema de protecció se li va gelar tot. Llavors hem preparat un blog, un expert italià que és Curguer, que ens explica la història de la defensa antigelades d'Itàlia durant 50 anys, i després hi ha diferents empreses que ens explicaran sistemes de defensa, adaptades a diferents peculiaritats. Per tant, jo crec que hi ha dos blocs molt interessants, i després de la tarda farem una visita a finca, perquè tenim dues finques plantades, i llavors la gent podrà veure in situ com va, quins problemes hi ha, parlar amb el propietari, que són Escalar i Escòs.
Això clar, que potser trepitjar el terreny també és bonic i parlar amb les persones, però, clar, escolta, vostè el dia a dia, a veure, diuen això, però com ho fas? Com tires endavant?
I veure que no parlen d'utopies que només fan a Itàlia, sinó que aquí ja ens hi hem ficat. Per tant, veure aquest referent local és molt important. Això és el de sort.
Aprofitem perquè també divendres teniu en marxa també la tercera jornada de poma de muntanya, o sigui, la temàtica és aproximadament el mateix. Fa 3 anys que ho feu a Prades, que és la poma a les muntanyes de Prades. A més, Prades, a nivell d'alçada, és un lloc, digueu-me així, privilegiat.
Molt interessant. Són 1.000 metres d'alçada, però és molt famós per la patata, com no.
Però està molt a prop dels principals mercats, per
exemple. I a més, amb un avantatge addicional, si parlem de pomes, que la latitud és més baixa i plou menys, però les temperatures són molt favorables. Per tant, creiem que hi ha un entorn local que té un mercat molt, molt a prop de tot arreu, està molt a prop de tot arreu, i aquí, des de l'Ajuntament i l'Associació de les Muntanyes de Prades, i de fet tenim iniciatives ja de productes que han començat i ho veiem molt interessant, i sempre parlant de complement, de sinergia, amb la patata de Prades, que és tan coneguda, amb les castanyes de Prades, és a dir, aquest pack local de proximitat i alta qualitat.
I per què no poma de Prades?
I tal, no? I a més, surt excepcional, surt amb un color fantàstic i amb una qualitat, no diré millor, però diferent de la del Pirineu, perquè l'altitud és més baixa i té més hores d'insolació. Per tant, això li és molt, molt favorable. Per tant, aquí també pensem que té el seu lloc.
Doncs escolteu, això ho tractaran el divendres a la tarda a Prades, a partir de les 6 de la tarda. Tant si us interessa una com l'altra, podeu repetir, podeu anar dijous a Sort i divendres a Prades, que no us diran res, ni molt menys. Però és un tema que a d'altres llocs ja veiem que funciona, ja que ens agrada de vegades mirar el veí o copiar el que fan, doncs copiem el que ha funcionat a d'altres llocs, en lloc de copiar el que no funciona, copiem el que funciona. I això funciona. Des de l'IRTA ens diuen que hi ha raons per creure-hi, que evidentment hi ha una inversió inicial, que tot s'ha de fer balanç, que s'ha de mirar bé, però que si ens interessa el tema, almenys assistim a aquestes jornades que ens ho explicaran tot. Com sempre, ben explicat, i veureu també l'Ignasi a les ponències, investigador de l'IRTA i responsable de la innovació varietal i fruticultura de muntanya, Ignasi Iglesias. Ignasi, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb
nosaltres. Ha estat un plaer, moltes gràcies.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que sí, que seguim posant somriures a les cares de la gent els dilluns amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Ai, ai. Això ho has de registrar? Perquè no t'ho prenguin?
Mira, bueno.
Bueno.
A lo millor amb la meva veu i tot. No sé. però he pensat que ho ficaré per quan m'han vist algun SMS.
Ah.
Ja no ens enviem, ara ens enviem WhatsApps, no? Però si algun dia m'has d'enviar algun SMS...
Sí, l'avís.
Exacte.
El sol d'avís.
Mira, deixa'm... Va. Abans de que diguis alguna
cosa... No, jo no dic res.
He respirat per parlar i ja t'he tallat. Deixa'm dir una cosa, que tinc una revista aquí a mà que m'has deixat...
L'han deixat aquí sobre de la taula.
L'han deixat aquí i me farà mitja secció perquè acabo de veure una cosa molt, molt divertida.
Que
diu, el alfabeto con vida propia del WhatsApp. ¿Vale? I llavors, atent... Suposo que és un manual ràpid per a majors de 65 anys explicar-los el WhatsApp, no?
Però els emoticons.
Els emoticons, de vale. Lo que a vegades, no? Els millennials.
Sí, la careta, però clar, n'hi ha 250.000 i la gent encara en vol més.
Clar, però fiquen els bàsics, no?
A veure.
I llavors, el títol es diu ¿Cómo se dice, obro cometes, culo? Tango cometes, ¿vale?
Amb emoticono.
Sí. Diu, como no hay un símbolo expreso, los usuarios...
Afortunadamente,
pero imagínate el... Bueno, es igual. Los usuarios echan mano del melocotón. Es la razón por la que es la fruta más utilizada del alfabeto emoji. ¿Vale? O sigui que
home, mirat així sí que ho sembla.
Bueno, però perquè tu també tens una ment una mica
sí,
retorçada.
Sí, jo tinc la ment... No, la ment la tinc retorçada, sí.
Sí, és per això. Però si algun pagès algun dia, per casualitat, va enviant emojis, vull que sapi que això és...
Ah, clar, igual envia la foto... Bueno,
he comprat 5 quilos... Bueno, he venut 5.000 quilos de...
No, he tocat un... Exacte. I llavors posa l'emoticona del préssec.
Vale, pues bueno, el préssec...
Sí, vigileu, si poseu préssecs, que es pot malinterpretar.
Exacte. Llavors, després diu, m'ha agradat molt aquest també, el éxito de la berenjena.
Ah.
Vale? Triunfa por un motivo parecido al del melocotón. Se utiliza para referirse al pene, que tampoco tiene emoji propio.
Afortunadament, també.
Miembro de oro. La colònia del Nacho Vidal dir, no? Que tampoco tiene emoji propio y es el símbolo vegetal más popular.
Però, fixa't, que està orientat cap a baix.
Sí.
No cap a dalt, eh?
Sí, clar, perquè... M'ha vingut un flashback ara. Tu t'imagines algú de la redacció d'aquesta revista? No sé si fiquen el nom. Tu t'imagines algú de la redacció d'aquesta revista escrivint això?
Sí, home, pues algú...
Jo me l'imagino... Mira, m'estic imaginant a una dona fumant molts cigarros...
No, que no es pot fumar al lloc de treball.
És igual, perquè són les 2 de la nit i està desesperada i ha d'entregar el setmanal, no? I ja no pot més. I l'èxit de la berenjena allí a muerte, no? Vale. Pues ja està, els altres no són tan divertits. Així que
no,
continuaré.
Però digue'l, digue'l ràpid.
Venga, va, idioma universal. Diu, el experto en lingüística Vivian Evans propone en su libro El código emoji que se utilice estos símbolos como idioma en las escuelas anglosajonas, en la enseñanza. Ya está, vale. Son bastante aburridos. Bueno. Y después surge una balena y...
¿La balena qué es?
Hostia, Ricard, es molt xafarde, ¿eh?
Oh, claro, pues si m'ho dius.
Diu, el ingeniero Fred Benenson ha traducido Moby Dick al idioma emoji. Su primera opción...
¿Todo el libre?
Su primera opción había sido la Biblia, pero la desechó.
Sí, era demasiado larga.
Exacto, amb els emoticons ha fet la Moby Dick.
Hi ha gent que té molt temps?
Sí.
O està molt avorrit a la vida?
Sí.
Hi ha moltes coses que fer al planeta, eh?
Sí, però... A mi,
sí, bueno, cadascú que gasti el temps com vulgui, sí. Però hi ha moltes coses per fer al planeta.
Sí, però bueno, va, anem a les notícies.
Va, que portes 4 minuts i aquí és no, que, no has dit res.
Sí, és veritat. Anem a les notícies ràpid. I és que diu que va a pagar el pàrquing i s'encontra con una escena porno en el cajero.
Y perdonen que se me pasa el ticket. Como si no estuviera.
Diu que una mujer fue a pagar el estacionamiento de un shopping, que está muy de moda de shopping, situado en Santiago de Chile. Y en el cajero se encontró con la transmisión de una película porno. Diu que la clienta grabó el vídeo pornográfico que se exhibía en una de las máquinas de pago automático del Mall Plaza Los Dominicos, que el mall es el centro comercial y de un éxito.
Mall.
El mall, exacto.
S'escriu.
Y lo compartió en las redes. En el archivo se escucha al marido de la mujer impresionado mientras ella relata lo ocurrido. El marido de la mujer impresiona. ¡Ay! ¡Ay, una película! Una, ¡uy, qué sorpresa! Una película porno.
A ver, que no entenc res, Joel. O sigui, a la maquineta de pagar l'havien piratejat i a la pantalla sortia una peli porno?
Sí, potser és
algun... Home, clar que l'havien piratejat.
Potser algun treballador que diu, mira, pa lo que me queda...
Vale, si vas a pagar i et surt allò.
Sí, i llavors li va sortir això porno i la dona ho va gravar. Però llavors l'home darrere...
L'home també hi era.
L'home també estava amb la dona i jo...
No deixes de gravar, eh?
No,
però bien. Lo mejor.
No dejes de grabar porque esto es ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cómo va a acabar?
La direcció de l'algú ho ha fet, des de l'alta direcció, no ho recomanem.
Animem a que mos...
No, que no ho recomanem. Que no ho recomanem.
Pues no ho recomanem. Si ho feu, tampoc passa res. Amb sí, algú aquí, sí,
sortireu aquí.
Exacte,
perquè sortireu amb una notícia aquí.
Notícies i després vaig buscar també, per si de cas, dic, a veure què hi ha més de mossegades. Dic, ja que hi soc, dic, deixa'm buscar una altra, no? I em vaig trobar. Ah. Herido un mozo de escuadra tras ser mordido por un dominicano en hospital.
Un altre que lo va
mostrar. La notícia és molt nazi escrita, eh?
Ah.
Vull dir, està escrita de manera molt provocadora, eh?
A veure.
Te torno a llegir. Herido un mozo de escuadra tras ser mordido por un dominicano en hospital.
Ah.
No, o sigui, com si no fos una persona, saps?
No.
Un dominicano.
Sí, un hombre, no, un dominicano.
Un dominicano.
Que
se sepa que era un dominicano. El titular me faltava que digués, los dominicanos muerden. Bueno, pues és això. En aquest cas va passar al barri de Sarrià.
És que a mi em faria cosa mossegar una persona.
Sí, pues un dominicano.
No?
Sí, bueno, pues...
No diu a on?
No, al braç. És un clàssic. Es veu que és un clàssic entre els Mossos.
Però el braç? És que... I si porta roba ja m'explicaràs tu.
Bueno, pues saliva.
Però, bueno.
Ja, bueno. Vale, pues ja està. Més. Triguen 6 anys a empresonar-lo per agredir un gay i quan el condemnen el deixen anar.
Ah.
Vale? O sigui, la notícia també és en català i tot. Diu que, treta-la, la justícia és ràpida però que els hi dona gana, eh? Però per les coses... Bueno. El cas és que...
Però el deixen anar per què?
Vale, t'ho explico. Diu que el jutjat de Terrassa ha condemnat a un home a 2 anys de presó i uns 3.000 euros de multa i 924... 3.000 euros amb 924 euros, no? Això que és.
Déu-n'hi-do, 4.000 euros.
Per vexar, insultar, agredir, robar i amenaçar a un homosexual. O sigui, què faltava ja?
No, sí, ho va fer tot.
Vexar, insultar, agredir, robar i amenaçar. va atacar-lo entre el juny del 2010 i el setembre del 2011, però la sentència no es va dictar fins al 17 de març. I, de fet, va servir per deixar-lo lliure com a mínim de manera provisional.
Ah.
Bueno, en plan, ara tots som amics.
Clar, no? Sí, tampoc no havia fet gran cosa, 7 coses, però vaja.
Sí, però exacte. Diu que, bueno, que ja ha passat temps i que...
Sí, clar.
I que ja no...
S'ha tot oblidat, ja.
Sí. L'únic que li han donat és una... allò de... allò de que...
La pasta li hauran donat, no?
Sí, 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 però almenys sí, però allò, una ordre d'alejament de 300 metres.
Ah.
Només, ah. I ja està. Però bueno, va, el dice que... ¿vale?
Ordre d'allunyament de 300 metres.
Sí.
Perquè si són persones que no es coneixen, coincideixen dins de la sala del cine.
Sí.
Què fas?
Sempre ho he pensat,
si
això.
Ha de sortir, no?
Hauria de sortir, i l'altre noi suposo que hauria de trucar a la policia dient, el meu agressor està aquí.
Està aquí a 285 metres. Està...
Mira, el món està tan boig que d'aquí no res faran una aplicació per les ordres d'allunyament.
Doncs escolta.
Saps? De dir, i et pitarà...
Ja hi ha aplicacions que te calculen la distància, per tant.
Pues et pitarà... Bueno, el WhatsApp ha ficat allò que allò també...
Sí, sí.
De que et va controlant.
Sí, sí,
ara
sí.
Ja ets un robot que en mans de...
Bueno, ja ho eres.
Bueno, sí, però ara
ja
més que mai. Vull dir,
ara
problema,
sabem que ho eren.
El problema és que ara ets per l'usuari comú, no per la FIA. Ara ja pots saber tot on ets i on deixes d'estar. Vale.
Et queda un minut per si has de fer l'acudit.
Pues mira, crec que faig l'acudit perquè si no em dona...
Per cert, a tu t'agradava el Chiquito de la Calzada?
Sí.
Ah, sí?
Vols que te limiti?
Ho saps fer,
una mica.
Si no ho tens preparat...
Ai, ¡comparte! Que trabaja menos que el sastre de Tarzán. Ja
no. M'ha sentat ser aquesta.
T'ha agradat aquesta,
eh? És bona aquesta. Los 7 cavalleitos que vienen de bonança també.
Gran sau. Vale. Bueno, fet això... Fet això,
deixa'm
fer l'acudit.
Ah, no era aquest.
No era aquest. Diu... ¿Por qué te caen tan bien los submarinistas? Porque en el fondo son buena gente.
Y abajo del todo. Escolta, ¿tú te veuries en cor de fer imitacions d'humoristes?
¿De humoristes o de gent?
Bueno, no, de humoristes. El Eugenio,
ah, sí,
el Chiquito...
També sé fer de l'Àngel Ros.
Bueno.
La setmana que ve el puc fer?
Vinga, va. Fins la setmana que ve, Joel.
Vinga, bona setmana, Ricard.
Ara sí, ja que anem ja directes cap a la una, ben acompanyat sempre amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors.
Nosaltres
bon dia,
seguim passejant-nos pel territori. Cap on anem?
Avui disfrutaràs.
Ah.
És més, com que tens la costum sana o...
Hi ha corbes?
Sí, hi ha corbes. I a més, vull dir, com que tu estàs mirant, quan jo descric la
jo
població,
sí.
Estàs mirant les imatges, estic segur que avui t'agradarà la població.
A més, perdona, que això és ràdio i clar, anem a descriure-ho. El Joan Bellmunt m'explica el poble cada dia i jo cada dia, quan arriba, el que faig és obrir una aplicació de mapes a l'ordinador i buscar.
I buscar-ho. Sí, doncs avui sí. Agafa la moto, perquè tu vas amb moto, i anem cap al Pallars Sobirà, a la població d'Enviny.
Enviny.
Precisament era un dia de tardor, d'aquesta tardor, quan vaig agafar, a la vora de Sort, el camí que m'havia de pujar a Enviny. Els arbres ja s'han vestit d'aquelles tonalitats grogues tan meravelloses i el cim de la muntanya s'ha vestit amb un blanc mantell que ja no es traurà fins a la propera primavera. Enviny s'aixeca a 1.154 metres d'altitud en un vessant enlairat sobre la riba esquerra de la riera de Montardit, la qual aflueix directament a la Noguera Pallaresa per la dreta. Els prats d'Enviny són molt vells i han servit de suport del bestiar boví i oví que fins ara hi ha hagut. L'església parroquial està dedicada a la Mare de Déu de la Purificació i està molt transformada. La primitiva construcció podia datar-se vers el segle XI. La façana de l'església està ben arranjada i un primitiu pontarronet ens mena al fossar que es troba tocant a l'església on 5 alts i solitaris xiprers vellen el descans dels que un dia van configurar i donar vida a la població i que avui descansen en la pau. En el conjunt de la població destaca la capella de Sant Miquel, romànica, que està a uns 15 minuts del poble, i l'ermita de la Mare de Déu de Soler, situada en el lloc idíl·lic vora la carretera de Sort, per la qual cosa, i per a visitar-la, ens cal tornar a baixar del poble fins a la carretera. I davant de la cruïlla que va amb el mercat, s'agafa el corriol que puja i en poc menys de 5 minuts ens portarà al santuari. La Mare de Déu d'en Vinya és una preciositat i l'ermita també és una preciositat. I vaig haver de pujar dos o tres vegades per gaudir i empapar-me de tota aquesta realitat que val la pena de conèixer. I la dita d'avui, doncs ens diu: novembre i febrer són com marit i muller.
Mira, gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que anem directes cap a la una. Després hi tornem amb la radiografia i a dos quarts la Nacional 240.
La una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Mobile World Congress seguirá en Barcelona. Lo cierto es que el gobierno ha tenido que esforzarse para garantizar su continuidad tras la crisis por el proceso independentista. Joaquín Mizmanos.
La semana pasada hubo una reunión. El ministro Álvaro Nadal reconoce que los organizadores del Congreso mostraron dudas, inquietud, pero que se quedaron tranquilos con las explicaciones, dice, que les dio el gobierno. Asegura que su celebración en la ciudad condal no está en riesgo, no corre peligro.
No, no, pero hemos tenido que explicar bien. Es decir, ha sido un esfuerzo amplio de las administraciones para explicarles que esto está volviendo a la normalidad institucional y que va a ser todo un éxito como todos los años.
El contrato con Barcelona vence en el año 2023.
Y ya conocemos el esperado anuncio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, un cuento de Navidad basado en una historia de amor mágica, según la definición que ha utilizado el director del spot, Alejandro Amenábar. Está protagonizada por un chico y una extraterrestre.
Entre los cientos de millones de galaxias...
Yo soy Daniel.
Yo soy Daniel.
Y los miles de millones de seres humanos que habitan en la Tierra...
Pero Dani, tío, ¿cómo te atraes a casa? A ver, ¿dónde es?
¿Qué probabilidad hay de cruzarte con el amor de tu vida?
La verdad es que no sé quién eres, pero yo te quiero, Daniel.
¿Y si la verdadera suerte fuera encontrarlo?
Para el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre, se han puesto a la venta 170 millones de décimos, 5 millones más que en 2016. Lotería Nacional va a repartir este año 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado. Y hay más noticias que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Raiz.
Pendientes, Pilar, de la última operación contra la pornografía infantil en España. Hay 4 detenidos en Madrid, Guadalajara, Valladolid y Las Palmas. Uno de ellos tenía más de 60 años y creó un perfil en las redes sociales haciéndose pasar por un adolescente. Su objetivo era contactar con menores de edad. La operación la ha liderado la Policía Nacional en colaboración con el Departamento de Investigaciones de Seguridad Interior norteamericano. En el Senado comparece uno de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero, para explicar la financiación de la formación morada. Un antiguo socio de Pablo Iglesias, Enrique Riobó, ha asegurado en la Cámara Alta que Podemos se fundó con importantes donaciones de Irán y de Venezuela. Y en Mediodía COPE vamos a estar en Alcira, en Valencia. La localidad está de luto. Un hombre de 28 años está acusado de degollar a su hija. El presunto parricida, de origen rumano, ha sido conducido hoy por la policía al lugar de los hechos para hacer una reconstrucción del crimen. El objetivo era la madre de la pequeña, que se encuentra en tratamiento psicológico.
Con la fuerza de ADT.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La historia que nos vais a contar hoy en El Espejo tiene pinta de ser un indicio de que algo está cambiando en China. Aunque, claro, esto seguramente no lo vemos hasta que pase un tiempo.
Ya sabes cómo son las damas chinas. Es un juego muy complicado.
complicado.
Lo que es verdad es que las fuentes oficiales chinas, pues cuando hablan de los misioneros católicos, suelen hacerlo como si hubiesen sido una quinta columna del imperialismo occidental. Pero resulta que ahora la Academia China de las Ciencias Sociales ha exaltado a un grupo de misioneros católicos como amigos del pueblo chino, que dieron su vida para proteger a mujeres y niños de la violencia de los invasores japoneses. Este reconocimiento ha tenido lugar en una conferencia organizada con ocasión del 80 aniversario de lo que se conoce como la masacre de la iglesia de Shendin en 1937, cuando el obispo holandés Frans Raven y 8 misioneros europeos fueron asesinados porque trataron de proteger a 200 chicas chinas que los militares japoneses pretendían convertir en esclavas sexuales. Pues como tú dices, ya veremos si esta novedad es una señal positiva cara al reconocimiento pleno de la actividad de la Iglesia en China.
A ver si es verdad. Bueno, pues lo escuchamos en detalle en El Espejo en aproximadamente media hora. Gracias,
José Luis. Ahí estaremos. Hasta luego.
Y en deportes, el Real Madrid, pendiente de Isco, para el derbi. Luis Munilla.
Isco se tuvo que retirar el sábado antes de tiempo en el España-Costa Rica por una dura entrada. Ha dejado la concentración de la selección y en las próximas horas va a ser revisado por los médicos del Real Madrid. El club blanco espera que pueda jugar el derbi del sábado contra el Atlético y el seleccionador Julen Lopetegui ya avanzó anoche en tiempo de juego que es optimista.
Lo que ocurre es que es un golpe que ya se repite la misma zona que le dieron el día de Girona, que tuvo alguna molestia. Entonces, las sensaciones era de que no iba prácticamente a poder llegar al partido de Rusia, entrar en esa situación, pero no va a tener ningún problema para el próximo partido liguero. Con lo cual, decidimos que lo mejor, con esa fotografía, era mejor que él se quedara recuperando con su equipo y lo liberamos por eso.
La selección llegó anoche a San Petersburgo para jugar mañana el amistoso ante Rusia. Lopetegui no llama a nadie en lugar de Isco. A Marc Márquez lo tenemos en plena resaca tras ganar ayer por cuarta vez el Mundial de MotoGP. Recordamos que el homenaje de su gente en Cervera va a ser el próximo sábado. Y dos citas para esta noche. A las 9:45, Italia se juega su presencia en el Mundial ante Suecia. Tiene que remontar en Milán el 1-0 de la ida. Lo vamos a contar en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones. Y a las 9, debuta Rafa Nadal en el torneo de maestros ante el belga David Goffin.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en el Mediodía Cope.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50. Horario de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 a 8.
Patatas fritas. ¿Pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
La moda tardor-hivern a Zona 16. Secció de punt, moda urbana, pantalons de primeres marques i moltes parques i abrics a Zona 16. Tria varietat i qualitat, assessorament i atenció personalitzada. Zona 16, Bisbe Meseguer 16, al costat del Col·legi Episcopal. Obert dissabtes, matí i tarda.
A Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida li oferim revisions pre-ITV i diagnosi, mecànica ràpida, electricitat, automatismes, aire condicionat i caixes de canvi automàtiques i convencionals, Mercedes, ZF i Boyd. Confia el manteniment dels seus autocars i autobusos, cotxes i furgonetes a Diagnòstic Vehicular Immediat Lleida, avinguda de l'Exèrcit 33, Naue, al costat de la rotonda dels instituts.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
No podré jugar al pádel, me duele mucho el codo.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Escuchas Mediodía Cope. Y recuerda, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde el Valle de Arán.
A quien queremos escuchar esta tarde es a la gente que vive aquí y que van a seguir.
Desde
aquí,
el rincón de los Pirineos, que se rebeló contra el referéndum catalán.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem el migdia a Lleida. Des d'ara fins a arribar a les 2 de la tarda, ja saps, ara immediatament parlem d'esports a la nostra tertúlia d'esports a la radiografia i després a partir de 2:45 obrim la Nacional 240 amb els companys de Cope Tarragona, amb la Mònica Carrasco i amb l'entrevista del Lu Perú, ben interessant com sempre. Parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Ben acompanyats, com sempre, pel cap d'esports del diari La Mañana, l'Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I amb el Xavi Pérez. Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
Vull dir que podíem començar amb aquell... amb la cançó aquesta dels de Champions o qualsevol alguna cosa així.
Mare meva, mare meva. Encara em fa mal el cor.
Anem directes... Home, és que ho fa bé, eh? Estem parlant de motor, eh? De
sí,
Marmarket.
Sí, no,
el voto.
Com va dir ell, diu, no, ha hagut una curva que ha hagut d'anar amb les quatre rodes.
Sí.
Colze, genoll i les dos de la moto. Home, jo l'he vist a càmera lenta, que afortunadament avui en dia ja les televisions n'hi ha per tots els racons. No és allò que sembli, no. Si és que està fora de la moto, si la moto està pràcticament a terra.
Està plegat, però tot i això, i ara potser el que diria és una burrada, el que passa que estem tan acostumats, el mèrit és no caure a la grava.
Sí.
Perquè entra la grava,
va bastant
ràpid,
sí.
I el tio no només redreça la moto, sinó que torna al circuit. Dos voltes després, Dovizioso, també té un susto, se'n va a la grava, que deu anar a 15 per hora, perquè va molt lent, i no és capaç de frenar la moto, eh?
Sí, senyor.
Que entenc que no ha de ser gens fàcil, eh?
No.
Pesen i són... Però és que, ojo, és que més enllà de la salvada aquesta, que han fet unes quantes,
sí.
De fet, ja hi ha estudis d'aquestos, es plega fins a 66 graus.
Sí.
És una autèntica barbaritat, eh? Vull dir, és una autèntica barbaritat. Però més enllà de la salvada aquesta, que potser és el que estem acostumats, és que després a la grava redreça la moto i torna al circuit, i te'n dones compte de lo complicat i lo meritori que és quan dues voltes després l'altre tio que ja està jugant al Mundial li passa algo similar i no pot.
No pot.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Marc Márquez, que finalment va fer tercer.
Sí.
No està gens malament celebrar un títol al podi.
No, la
gràcia és celebrar el títol, està clar, però si ho fas al podi, doncs encara millor. Eh? La cursa va tenir de tot, eh? Va tenir aquest amago de caiguda, és veritat que Dovizioso no anava tan bé com a d'altres circuits, però clar, si davant seu veu caure a Márquez, jo crec que si hagués posat... Bueno, clar, altra cosa és arribar, que davant havia l'altra onda. El Dani Pedrosa és el que va guanyar la cursa. Eh?
Jo crec que el Marc...
Ho tenia molt difícil.
Jo crec que el Marc va arriesgar massa.
Va arriesgar, però jo crec que era un risc controlat, entre cometes. A veure, arribava en 21 punts.
El seu estil.
No, arribava en 21 punts. O sigui, 21 punts és que tenia que guanyar Dovizioso
sí.
I ell acaba el 12. No hi havia cap altra fórmula que fes campió a Dovizioso, perquè el primer guanya 25 i el segon guanya 20 punts.
Ja.
Quan l'única fórmula era que Dovizioso guanyés i el Márquez és el 12. Durant la cursa se'l veu diverses vegades que mira enrere. Jo crec que veu que Zarco va bé, veu sobretot que té el Dani darrere, que va molt bé, i després veu que té darrere el Lorenzo i el Dovizioso, que el de Lorenzo traca i mocador, sí. O sigui, sis voltes ensenyant-li el cartellet, deixa'l passar, i no el deixa passar. I aleshores ell, jo crec que arrisca per això, perquè ho té, o ell considera que ho té bastant controlat, que una caiguda, que suposo que un pilot, quan va 300 per hora damunt de la moto, ni se li passi pel cap caure, però bueno, saps que tens a un Zarco que va bé, i saps que tens a un Dani que va bé, jo estic convençut de que si t'hagués tingut 5, 6, 7 punts d'avantatge, no arrisca tant.
Clar.
O com volgués esperar-te a l'última volta, intentar passar el Zarco, però clar, és que era un coixinet de 21 punts, que clar, és la vida.
Sí, és molt.
És la vida. Tot i això, és que no el canviarem.
No, aquest és el Marc, que clar. No el canviarem.
Estava mirant, nascut el 17 de febrer de l'any 1993,
sí.
Campió de 125 al 2010, de Moto2 al 2012 i de MotoGP el 2013, 14, 16 i 17. Eh?
Va començar el Mundial el 2008.
Sí, senyor.
I de 10 n'ha guanyat 6.
És que...
I en la particularitat, recordem-ho, entre 2011 i 2012 va estar 5 mesos sense pujar amb una moto.
Sí.
Que fins i tot es va arribar a plantejar que potser no podria tornar a pujar la moto.
Vaig escoltar una entrevista de la seva mare i li va dir, sobretot recorda quan el tema de la vista, que va ser...
Clar, és que va estar 4 mesos que veia doble.
Sí.
Poca broma, eh? De l'accident que va patir els entrenaments de Malàcia, va estar 4 mesos que veia doble i es va perillar i es va temer fins i tot que no pogués tornar a pujar. Doncs mira, no només ha tornat a pujar, que és una mica com el Messi de les motos, no? S'esgoten els adjectius.
Estava ja anunciada, però ara, evidentment, doncs ja està confirmada la festa, la recepció, com sempre, a Cervera. Això també m'agrada d'ell. Escolta, puc ser molt gran o puc guanyar moltes coses, però jo ho faig a casa... és el proper dissabte 18 de novembre, hi haurà 2:15 a la recepció a la paeria de Cervera i salutació des del balcó. i després ja a la tarda, a les 5, hi ha la roda de premsa multitudinària, i a partir de 6:45 de la tarda, doncs el concert, la rua, i el final d'acte i fi de festa.
El de cada any, no?
Sí, ah, però veus, és això, és el de cada any.
A Cervera tenen l'aquelarre i la celebració del Marquès.
És curiosa, és que la veritat, aquest matí parlava...
Hi ha una imatge molt, molt bona i molt bonica, és el fair play que hi ha entre les cases, perquè sí que guanya Onda, però els altres van a felicitar-los i abraçades i encaixos de mans.
Jo crec que això és més mèrit de Marc Márquez que de...
Bueno, jo parlo en general, sí. Perquè els mecànics de Dovizioso i d'això, pues, se'n van a saludar els d'Onda i a felicitar-los, no? I això, a mi em va agradar aquest tema, eh? Vull dir, una cosa...
És que jo crec que l'excepcional és la mamarratxada de Rossi.
Bueno, clar.
Sí, això també.
Que ja se les va tenir, doncs, en el seu moment... a Guimerlau, que ja se les va tenir amb Biagi, que ara se les ha tingut amb Marc, i bueno, sí, no, ell... que set el Marc se les... ja se les va tenir amb Lorenzo.
Sí, clar. Jo
crec que és que la gent això de vegades ho perd de vista. Estem parlant d'un esport on els tios se juguen la vida.
Clar.
O sigui, es passen 3 dies de la setmana jugant-se la vida, perquè són els entrenaments i la cursa. O sigui, la moto del Marc Márquez, vull dir, agafa puntes de velocitat de 340
km
per hora.
Sí, escolta. Bé,
i aleshores jo crec que ells, que són molt professionals i molt curosos de la seva feina, d'això en són conscients. I d'aquí el respecte implícit d'un tio que té els sants nassos de fer exactament el mateix que fas tu, que no és altra cosa que jugar-te la vida cada setmana, cada 15 dies en un circuit. I entenc que l'excepcional va ser el que va passar amb Rossi i amb el mal perdre de Rossi, que insisteixo, no és amb Márquez. És que Rossi ja se les va tenir amb Guibernau.
Sí.
Se les va tenir a Biagi, al qual va tirar literalment en una cursa. Se les va tenir amb Lorenzo quan era company d'equip. Bueno, se les ha tingut amb tothom. La resta... I dic això perquè ahir el Márquez, una de les coses, va dir... Una de les millors coses que m'emporto aquesta temporada és lo molt que he après de Dovizioso. I de la seva forma d'encarar les curses i de preparar les curses. Sent respectuós amb tothom i valorant a tothom per igual. Diu, perquè jo recordo quan començava la temporada i va guanyar, no sé si va ser Missano o Uma, i pensa, mira, ha guanyat Dovil, li ha tret punts a Viñales i Rossi, i mira al final, no?
Uh-huh.
I és una de les coses que sobretot valora molt el Marc, que per cert, una de les seves virtuts també és que no hi ha cap mundial igual.
No.
O sigui, la festa sempre és semblant, però no hi ha cap mundial igual, eh? Ahir vaig sentir que fins i tot després de Barcelona se'n va anar al perruquer i li caia el pèl.
No, ell va dir, diu, que
ha sigut
de molt estrès, encara que no ho sembli. No ho transmet, eh? És veritat.
No, i després avui llegia...
I també ha dit que no s'ha divertit tant a sobre de la moto com altres anys, eh?
És que llegia avui una entrevista, no sé si era el Marca, que el tio deia que tornant d'un entrenament amb el seu company, amb el Fernández, que és el company d'entrenaments, i Emilio Zamora, el tio va dir que estava pilotant per pilotar, que no s'ho estava passant bé, que no se sentia ell i que estava pilotant per pilotar. Vull dir, que ha sigut una temporada d'orilla, que quan va començar semblava que Viñales guanyaria el Mundial
de calle.
Aquí
ho vam dir, jo vaig ser el primer, pensa que de les tres primeres curses crec que Viñales va guanyar dos i l'altre va quedar segon. O sigui que, havia una superioritat, també que és un estudi a part, no sé què els hi ha passat a Yamaha, no sé què li ha passat a Maverick Viñales, però no han aixecat cap a la segona part de la temporada.
Canvi de pneumàtics.
Bueno,
els pneumàtics li han fastidiat bastant a les
Yamahas. Això crec que estan retrasats amb l'evolució de la moto també i no sé si mentalment estava tan preparat com feia veure al principi, dir sí, tranquil, sóc el favorit i ho porto molt bé.
Mira,
és tan fàcil això, eh?
Viñales estrenava equip aquest any.
Clar,
i suposo que si Márquez...
El paper de Viñales és molt bo, eh? Vull dir, sí. Tampoc ens pensem ara aquí que...
No, però... A lo que va és que si en el seu moment, recordeu quan el Marc dona el salt a MotoGP, una de les polèmiques, entre cometes, que hi va haver, és que Honda no li va permetre agafar el seu equip, ho ha agafat 2 o 3, a part del Santi Hernández, però que el segon any ja van dir, hòstia, el Xirio va dir,
aquí, sí.
Tots cap aquí. I jo crec que una de les claus és que el Marc porta 11 anys treballant amb la mateixa gent. De forma directa o indirecta, perquè sí que és cert que quan dona el salt a MotoGP, doncs no es pot emportar tot el seu equip de telemètrics, mecànics, etc, però ell manté el contacte. I això se n'ha parlat sempre. Porta 11 anys treballant amb la mateixa gent i té un entorn molt sa. O sigui, el Marc viu a Cervera. Pues té un apartament a Barcelona, un viu que comparteix amb son germà, em sembla, però és que viu a Barcelona. I se'n va... viu a Cervera. I va a casa, i la Roser li fa el dinar, i ell para la taula, l'Àlex la despare, renten els plats... Vull dir que és un noi de 24 anys normal. El que passa que té un talent sobrenatural per portar màquines d'aquestes i ha guanyat 6 mundials. I jo crec que una de les claus és aquesta, és aquest entorn, que és el que en aquell moment de la conversa amb l'Alzamora i el Fernández, crec que es diu que, piloto per pilotar, jo suposo que se senten tots i, bueno, a veure, què passa? Vinga, va, fem, mirem per aquí, per allà, pum. No he sentit mai a Marc Márquez parlar malament dels seus mecànics. Mai. Lorenzo, Viñales, Rossi, mateix Pedrosa, a la que els hi han anat maldades. És que la moto no sé què, és que el xassis no sé quantos, és que el carenado tal...
Al contrari, ell demana perdó moltes vegades.
Exacte. Sí, i les vegades que l'he escoltat parlar de la moto és dir que, bueno, hem de millorar-la.
En guany se li complica el Mundial perquè trenca motor, que feia 1000 anys que Honda no trencava un motor. I el tio no diu res. No diu una paraula més alta que l'altra.
No, és més, crec que va dir, diu, home, diu, si he de trencar un motor cada 8 o 9 anys, va dir, diu, ja, bueno, pues, ja tinc 9 anys de coll.
Clar, Lorenzo l'any passat, una carrera en les rodes, l'altra sí, era el xassis, sí. L'altra era el no sé què, l'altra la benzina, dius, home. I jo crec que aquest entorn i aquesta família que té muntada als circuits és una de les claus per gaudir al 1000 per 1000 quan guanye i sobretot per superar els moments complicats.
Que també n'hi ha.
Que també n'hi ha. És que el tio deia, diu, que jo vaig anar a la perruqueria després Montmeló i el perruquer em va dir, que ja t'està caient el pèl. Diu, com? Si tinc 24 anys i mon pare i ma mare foten unes tofes que no sí, veus què fan.
D'estrès.
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 Bueno, doncs tot això s'ha de saber portar i ell de moment ho porten. El dubte és on és el límit d'aquest nen.
Bueno. De moment el 6è. Recordeu, dissabte vinent, dia 18, a Cervera, hi ha aquesta rua del campió del món, com dèiem abans, altra vegada, però vaja, altra vegada. Sí que ens acostumen malament, però com una vegada dèiem aquí amb el Sergi, sobretot l'any que van guanyar els dos germans, vam dir, és que ja ho trobem normal, que això és excepcional, no passar, això deu de passar una vegada cada 50 anys que dos germans guanyin dues categories de motociclisme.
Bueno, no, amb motos no havia passat mai.
No havia passat mai i, vaja, no hi ha gaires germans més ara que estiguin amb disponibilitat de guanyar els dos. O sigui, encara ho podríem repetir l'any vinent si Àlex Márquez afina i Marc tornen a FIA, per exemple, i es queda a Moto2 Marc, Àlex Márquez. En fi, en parlarem, perquè tampoc avui no evidirem, ni descobrirem res, ni vull dir, en parlem de manera regular de Marc Márquez, però jo crec que avui era el dia per deixar de banda pilotes, vull dir, deixar de banda futbols, bàsquets i hoqueis.
Millor.
I... Sí, no, també
sí, perquè el camp d'esport també van passar com un
moco. Ara en parlarem. Ara en parlarem.
Adiós, molt buenas.
Però el que fa Marc Márquez, de veritat, encara que ens sembli, hi ha una normalitat, com deia abans Albert Square, juguen la vida i valorem-ho. Valorem-ho perquè és molt difícil. Marc Márquez, que sembla que ho fa tot tan fàcil i tan natural, o sigui, aquest any perdia pèl d'estrès. Per tant, no és ni tan fàcil ni tan natural. Que ens ho faci veure, doncs, és una cosa, però valorem-ho. Si us podeu atansar a Cervera, doncs, genial, i si no, doncs, valorem-ho perquè un dia o altre deixarà de guanyar curses, un dia o altre deixarà de pujar a podis i llavors no serà el pitjor del món, el que ha fet és excepcional i jo crec que s'ha de valorar. Canviant de tema, vinga, va, ara sí, resultats del cap de setmana. És un cap de setmana interessant, L'hoquei va empatar amb el Noia 3-3, el Lleida Llista, no és un resultat dolent, és un empat fora de casa, però s'ha de consolidar amb una victòria a casa. En bàsquet, Força Lleida 74, Oviedo 80. Tenim 3 victòries, 5 derrotes. Fora de casa ens està costant, llevat de la primera, que la van fer fora de casa, a Òscar, si no recordo malament. I en futbol, venia el líder. Lleida Esportiu 0, Mallorca 2. Partit de futbol.
De trac i mocador, sí.
Bueno, no, a veure, el Mallorca juga bé o el Lleida no va jugar bé?
El Mallorca juga molt bé, conjuntament amb el Villarreal. Penso que són els dos millors equips que han passat per aquí fins ara. I si està primer, espera alguna cosa. Nosaltres ho vam tindre opció, a rep, també no els vam veure vindre. I, bueno, vam jugar amb bastanta por i el Mallorca té un gran equip. Per això està on està.
Bueno, és que és un equip d'una altra lliga. Ara fora de micro li de en conya al Xavi. Dic, és que si ens haguessin guanyat a la Copa, són capaços de petar-se la Real Societat. O sigui, tenen un senyor porter, per bé que ahir no jugui, sí, que és Reina, però tenen un senyor porter. Recordem que el Fitxen era el titular del Nàstic de Tarragona, segona divisió A. Té una defensa que no passa en l'aire. Han rebut 5 gols en 14 partits. Fora de casa només han rebut un gol. Té un mig de camp, amb pulmó, amb múscul, amb talent, que sap controlar el tempo del partit. Davant són letals. Tenen un senyor entrenador a la banqueta. i després saben portar els partits quan volen, vull dir, o sigui, en el moment que s'ha de tocar, toquen. Quan hi ha el futbol directe. En el moment que el Lleida trena dos jugades seguides, una falta, una pèrdua de temps, una ui, bueno, és de traca i mocador. A les jugades d'estratègia, perquè ahir el resultat és Lleida 0, Mallorca 2, però bueno, hem lloat a Gerard Alba d'Alejo, bueno, assumim que ahir el resultat també és Gerard Alba d'Alejo 0, Vicente Moreno 2. Les jugades d'estratègia no vam tancar ni una. Hi ha una molt significativa, que és la primera pilota parada que tenen ells, que a la primera part, que és una falta en banda dreta, que es veu com Gerard Alba d'Alejo s'aixeque i diu a tota la defensa que reculi tota cap al segon pal. Automàticament jo em fixo que el segon del Moreno s'aixeque, marque 3 amb els dits, marque 3 amb els dits, i automàticament aquella jugada la piquen al primer pal i rebaten dos tios sols al Mallorca. O sigui, una de les coses que sempre hem lloat del Lleida...
Això és tàctica pura i dura.
Una de les coses que sempre hem lloat del Lleida, i és que són malalts de futbol i tenen els partits perfectament estudiats, doncs mira, ayer se'n controla la norma de su zapato, no? I certament... Bueno, són un equip parlo, són un equip d'una altra lliga. És que no cal donar-li més tons. Porten 36 punts en 14 jornades, una projecció de 96 punts.
Bueno, a mi el que m'interessava veure és també si realment era fruit de rebots i de coses o si realment té un joc sòlid.
No. Juguen molt bé. Vale. Juguen, la toquen tots molt bé.
Per tant, per la primera venen, posició no cal que aspirem, de moment.
No.
I venen sense Pedraza i sense Abdon Prats. Cuidao. I sense Reina, que és el porter. És que venen sense tres titulars.
Podríem dir que i així tot quedem 0-2?
Sí. Bueno, a veure, també és cert que jo vaig veure que és un equip que sap economitzar molt bé els esforços.
Va marcar el 41, vam aguantar quasi bé tota una part,
I amb una errada nostra.
Sí.
Amb una errada nostra.
I nosaltres vam jugar millor la primera part que la segona, però la segona no les vam veure.
No vam jugar. A la segona directament no vam jugar. Però també entenc que és un equip que sap economitzar molt els seus esforços i la gestió dels partits.
El tempo...
Jo crec que si el Lleida marca en el minut 15 l'1-0...
T'apreten,
te tanquen a l'àrea i al final te la claven, o potser no, perquè arribes, que va fotre dos paradons, per cert, igual tot el dia, i acaba guanyant 1-0. Però jo, a veure, saps la sensació aquesta? Pues el mateix que el dia de la Real Societat. La sensació de que estan fent amb tu el que volen, que tu no ets amo del partit, sinó que se juga a lo que planteja l'altre, que sap que en un moment apretarà una miqueteta i pam, o sabrà aprofitar les teves errades, perquè al final el partit són dues errades del Lleida. Però el primer gol és una cantada a la marca, no es fiquen d'acord a Andriu i Aitor va mirar
la mirada al sal.
I a la segona ens guanyen l'esquena, en un contraatac. Vull dir, no va ser un martillo pilon, no va ser una picoanadora que et passes per sobre, allò, 12 ocasions, o el dia del Villarreal xutem un 14 vegades a porta, ells xuten 6, va ser una orgia futbolística, allò. No va ser això, però va ser una altra manera de jugar a futbol, i una altra manera de jugar a futbol d'un equip que, evidentment, quedarà campió, i home, després al pujar, escolta, mira, nosaltres vam petar el Madrid-Castilla.
No ens hem d'alarmar ni quan estàvem a dalt, ni ara que hem sortit de zona de play-off. Estem al 7a posició, el que passa que estem a 2 punts.
No, però saps quin és el problema?
Home, els últims 3 partits.
No, en els últims 5 partits hem fet un gol.
Bueno, el Real Societat... Ja va dir que la seva assignatura ja immediata és marcar.
Real Societat 0, Ebro 1 i empatem, Villarreal 0, Formentera 0, Mallorca 0. Els últims 5 partits...
I anem ara al camp del València, eh?
Ja, cuidadito. Vés-te'n a València, rep a l'Elche, rep a l'Hèrcules, tornada de la Copa...
Cuidadito, que ara ve el Turmalet, eh?
Bueno, les mancances de l'equip, que tots més o menys intuïem, han quedat doncs, més paleses, no? I ha quedat palès el que parlàvem fa 2 setmanes, no? Aquest tram de partit, sobretot els enfrontaments amb Villarreal i Mallorca, et serviran per a veure si realment som un outsider els 3 primers, o... Hem de ser del 4 al 12.
Proper partit dissabte a les 6 de la tarda, València-Mestalla-Lleida Esportiu. El València-Mestalla, a priori, és 12 la classificació.
Sí, bueno, però és un filial, juga a casa i nosaltres ens hem per tirar coets. Bueno, ens han ficat a puesto. Oblidem-nos de ser dels 3 primers.
Bueno, hem d'optar el que dèiem sempre, la tercera o quarta.
Bueno, que hi ha 5 punts. Que, de fet, ara, no, de fet, del segon... Clar, és que el Mallorca és que li treu 11 punts al segon, al Mallorca.
Clar, és que...
Això és l'Elche, que no és el Lleida, ni Llagostera, ni Formentera. És l'Elche, i li treu, per cert, l'Elche ha petat a Vicente Mir. Després de perdre ahir davant del Formentera.
Pues imagina't tu.
Que nosaltres vam perdre allí, i semblava que era un drama, i aquí el més tonto fa rellotges.
Sí, guaita, anant segons.
Anant segons, però clar, és que estan a 11 punts al Mallorca.
Bueno, estan a 11, estan empatats de punts amb el Villarreal.
Del segon a l'11, hi ha 5 punts.
Sí, no. Bueno. No hi ha distàncies, no.
Molt bé. Ens queda 30 segons. El bàsquet, finalment hi ha hagut el fitxatge del pivot, però vaja, una nova derrota.
Bueno, debutaven els dos pivots, també va entrar Mike Arena, el David Rositis. Bueno, te vas trobar amb un equip amb molt ofici com és l'Oviedo, que en els moments importants, doncs, entre Víctor Pérez i Arteaga, doncs, te van fer un nus, i nosaltres vam tenir un dia, sobretot el perímetre, negat. O sigui, ara que tenim pivots, els de fora, el Jarret horrible, Rubín horrible, Sutina horrible, encara Rai del Brano, que es va despertar la segona part, i el Miqui Feliu, que va tirar del carro. Bueno, a veure, és que clar, són dos tios que no juguen ni un minut aquesta temporada.
En seguirem parlant, sobretot de Marc Márquez, la setmana vinent, com sempre, un plaer. Xavi Pérez, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Albert Escuer, un plaer, com sempre.
Merci, adéu.
Busquem les senyals horàries i comencem la Nacional 240. Doncs apa, ara sí, anem camí cap a les 2 de la tarda, obrim la Nacional 240, ja saps, aquests espais que realitzem tant des de Cope Lleida com des de Cope Tarragona, no com, als dos llocs i per tota la província de Lleida i de Tarragona. Un servidor, Ricard Álvarez, des de Cope Lleida, i saludem a la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. Mònica, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Anava a dir una servidora des de Cope Tarragona.
Sí, no t'he deixat. No t'he deixat. Estava obsessionat en preguntar-te com ha anat meteorològicament el cap de setmana, mira.
Doncs, a veure, ara em faràs quedar fatal, perquè jo he estat a Lleida aquest cap de setmana.
Has estat a Lleida? Bueno, a Lleida clar. No ens podem queixar diumenge, el dissabte.
Diumenge no, ara ho has dit. Però jo crec que aquí la cosa, avui aquí tenim molta... Estem molt pendents del vent, moltíssima precaució, sí. Sobretot si han d'agafar el cotxe, sobretot si van amb moto, també, i especialment a les Terres de l'Ebre. Avui moltíssima precaució, de fet hi ha un avís del Servei Català de Trànsit a l'AP7 en posta, tots dos sentits de la marxa, a causa de les fortes ratxes de vent, de més de, en alguns punts de les Terres de l'Ebre, més de 140 km per hora.
Doncs ull, a la carretera ull sempre, però amb el vent també. Dilluns nosaltres tenim la Nacional 240, aquesta via, anava a dir aquesta via ràpida, no és ràpida de moment.
No gaire.
Aquesta carretera plena de corbes i d'històries des de Lleida fins a Tarragona. I ja sabeu que tots els dilluns el que fem és, amb l'entrevista de l'U1, parlar d'un tema comú, però intentem donar-li aquests dos punts de vista. Amb dos testimonis i enriquir-nos una mica més tots plegats.
Sí, avui parlarem, ens centrarem en l'addicció a l'alcohol, perquè el proper dia 15 es celebra el Dia Sense Alcohol, i volem saber, és un tema doncs, força seriós i força dur, evidentment, parlarem d'una banda amb una persona que ha passat per aquesta qüestió, i també parlarem amb una metgessa psiquiatra, ella és experta en addiccions i també en mediació familiar, perquè una de les coses que sí és veritat que anem veient en els darrers temps quan parlem doncs, amb entitats que es dediquen a persones que tenen algun tipus d'addicció, per exemple, teníem fa poc les dades de Projecte Home, no? El tema d'aquesta pèrdua de por, no? Sobretot a un tema com l'alcohol, està tan socialitzat, no passa amb altres tipus de drogues, però hi ha una pèrdua de por i fa una mica de... O sigui, hi ha una mica d'alerta, sobretot pels més joves, en aquesta qüestió.
Jo crec que justament has tocat la franja de població que crec que ha de tenir més cura. Escolta, si et sembla, fem una pausa i de seguida entrem directes cap al tema.
Vinga, perfecte.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sería un día en el que Cataluña ya sería independiente.
Hoy es un gran día. ¡Visca Cataluña!
Señor Rajoy, ¿y si en las elecciones catalanas del 21 de diciembre vuelven a ganar los independentistas?
Este martes a las 9, Carlos Herrera entrevista al presidente del gobierno.
Los independentistas también tienen que cumplir la ley, como la que tenemos que cumplir los que no lo son.
Síguelo también en vídeo en cope.es, en Facebook Live y en Twitter. Está pasando. Estás en COPE.
Cinc minuts ja per sobre de dos quarts de dues. Mònica...
Continuem en directe, sí. Aquí al migdia COPE.
Anem a obrir l'U per U, que jo crec que avui serà força... Espero que sigui força instructiu i d'aquells que et facin pensar, eh?
Sí, sí, això espero. És el que intentarem. Intentarem també resoldre alguns dubtes, no?, i trencar potser alguns mites, en aquest cas. Mm-hmm. Com dèiem ara abans de la publicitat, aquesta setmana se celebra el Dia Mundial Sense Alcohol. Ens volíem fixar en l'alcoholisme, en aquesta addicció, i ho fem amb dos convidats. Jo tinc a l'altra banda del telèfon, des de l'Hospital Sant Joan de Reus, a la doctora Treborràs. Ella és metgessa psiquiatra, experta en addiccions i en mediació familiar, i de fet és la coordinadora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctora Tre, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, doctora. I jo a Lleida tinc un alcohòlic, mira. Tinc a l'Àngel, que us el presento. Àngel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Àngel.
Una persona que és alcohòlica que no sé quant temps portes ja sense consumir.
22 anys i pico.
22 anys.
Sí.
Si et sembla, Mònica, anem a escoltar el testimoni real d'una persona que ha tingut problemes amb el tema de l'alcoholisme. Perquè, Àngel, tu ets alcohòlic.
Sí, evidentment.
Quan vas començar a beure?
Vaig començar més o menys 17-18 anys.
17-18 anys?
Sí, més o menys.
Que avui en dia hi ha molta gent que comença abans, eh?
Sí, sí, però jo no tenia l'oportunitat ni els diners suficients per començar a beure. A més, jo sempre bevia refresc.
Quan vas començar a beure, era de manera ocasional, de manera social, que se li diu?
Sí, era ocasional, però en molt poc temps vaig començar a beure molt.
Per alguna raó?
Jo crec que perquè vaig trobar que era un remei per algunes coses que a mi em passaven, per exemple, la timidesa. I amb l'alcohol això va desaparèixer totalment. I em va agradar i després, amb el temps, el vaig utilitzar per a moltes altres coses.
Això, Mònica, el cinema no ha ajudat gens, eh?
No, és el que dèiem abans, no? Està com molt acceptat socialment el consum d'alcohol i això suposo que no ajuda. A mi, Àngel, t'agraeixo moltíssim que comparteixis aquesta, no?, la teva història amb nosaltres. A mi m'ha sobtat una cosa, fa 22 anys que no prens una gota d'alcohol, però tu continues dient que ets alcohòlic.
Sí, sí, evidentment, perquè si torno a prendre una altra copa qualsevol dia, tornaré a estar al mateix lloc que estava quan ho vaig deixar.
A mi m'agradaria preguntar-li també a la doctora que ens està escoltant en aquest cas. Doctora, és així? O sigui, una persona que pateix una addicció a l'alcohol ho és per sempre? No arriba un moment en què diguis ja està, ho he superat?
Bé, a mi em sembla que aquest és un tema molt complex i que, doncs, sense ànim de qüestionar el que està dient l'Àngel, no? Sí. Des de la seva pròpia experiència... jo voldria ampliar una mica la qüestió, no? Perquè una cosa és aquella persona que realment veu que no pot controlar, diguem-ne, de cap de les maneres la seva relació amb l'alcohol, però el que podríem dir és que hi ha moltíssimes situacions, no? Jo quasi m'atreviria a dir quasi tantes com persones diferents hi ha. El que passa és que hi ha alguns aspectes que es poden d'alguna manera
generalitzar,
no? I sí que és cert que hi ha persones que els va molt millor doncs no prendre mai més alcohol. Dependrà una mica del que hi ha al darrere, no? De tot això. Per exemple, l'Àngel ens deia que ell hi va haver un moment que utilitzava l'alcohol, diguem-ne, per vèncer una dificultat, diguem-ne, no?
Timidesa, no?
En les relacions, no? Clar, quan l'alcohol compleix aquest tipus de funció, no? I de vegades per apaivagar, doncs, estats de malestar, d'angoixa, etcètera, doncs, esclar, un pot tenir la sensació de, o la percepció de que això li va bé i l'ajuda, però en general, doncs, és un mal remei, perquè, doncs, primera que el fet de pal·liar aquest malestar, diguem-ne, funciona o dona la sensació que funciona en un primer moment, però al cap de poc temps això ja no va, i després és quan comencen a aparèixer els problemes greus relacionats amb l'alcohol. A mi m'agrada més parlar de persones que tenen problemes amb l'alcohol més que d'alcohòlics.
Ja. A mi m'agradaria també preguntar-li a l'Àngel en aquest cas, no? En quin moment, Àngel, tu t'adones, no? Dius, com va començar? En quin moment t'adones que això et condiciona, no? I és realment un problema greu al que has de, doncs, posar-hi remei.
Bueno, jo als 21, 22 anys ja sabia que tenia un problema greu amb l'alcohol, perquè feia coses que no volia fer i no podia controlar-lo, i ja sabia que era un problema. Lo que no me vaig és plantejar mai deixar de beure. No sé ben bé per què, però que era un problema ja ho sabia a aquesta edat.
I, doctora, una mica el que ens deia l'Àngel de la seva experiència, però vèncer la timidesa, comences a veure potser, no?, i et va portant una mica l'escalada, és una manera, és habitual això en els casos que, per exemple, es troben al servei d'addiccions del Sant Joan?
Bé, ens trobem, com dèiem, situacions molt diverses, no?, i sobretot en moments del cicle vital de les persones també molt diferents, no?, i quan deia una mica què és el que hi ha al darrere, no?, d'aquesta relació de la persona amb l'alcohol, doncs moltes vegades ens podem trobar això, problemes d'inhibició, de timidesa, i com dèiem, en un primer moment l'alcohol sí que fa aquesta funció desinhibidora, no?, i aparentment afavoreix, no?, la interacció, però, clar, una interacció amb unes condicions molt concretes i determinades que realment no ho podem assimilar al fet de facilitar relacions, no? Facilita un tipus de relacions en una situació determinada, no?
Doctora, l'Àngela ens deia el seu cas particular, que ell va començar a veure sobre els 16-17 anys. Per desgràcia, les xifres diuen, no sé si a la realitat també és això, perquè de vegades les xifres són nombres, però que cada cop es comença a veure abans. I no sé si les habituacions també apareixen abans.
Clar, tot aquest discurs, no?, una mica tremendista, em preocupa perquè jo crec que tampoc tenim dades de fa 30 o 40 anys del moment en què es comença. O sigui, ara sí que comencem a tenir moltíssimes dades i, efectivament, la relació amb l'alcohol comença força aviat. El que jo sí que diria que ha canviat és la manera de relacionar-se amb l'alcohol. Mentre abans potser es començava d'una manera bastant progressiva, ara, diguem-ne, que els patrons tenen de beguda tenen potser més a veure amb patrons que abans eren ben estranys aquí. És a dir, un patró més com de cap de setmana, més vinculat a
l'oci, no?
I a l'oci, No, jo diria que abans potser també es començava a veure amb aquestes situacions, però diguem-ne que potser la cosa dura com a més i potser es fan uns abusos, no?, més notables, que potser no es feien fa anys, però bé, jo em poso a pensar el que passava fa doncs, 30, 40 anys i em sembla que tampoc
a veure, suposo
era
que...
tan diferent. Clar. La diferència potser és més amb com es va de festa i
però jo suposo que
situacions
que,
noves.
Que tots aquells, no? Si pensem, quan teníem 15, 16 anys, tots hem sortit de festa a les festes de l'institut o de l'escola i tots hem vist algun company de classe que s'emborratxava, no? I d'aquests que no sabien el que feien aquesta història. Mm-hmm. Clar, això són casos puntuals. Jo suposo que, quan parlem ja d'alcoholisme, Àngel, com ens apuntaves, és quan ja és cada dia i de manera incontrolable. O sigui, ja és cada dia. És com cada dia a la mateixa hora, oi? Has d'acabar bevent.
Sí, i fins i tot no és perquè sigui cada dia. Jo crec que la quantitat... No determina si és o no alcohòlic, sinó la necessitat que tens de fer, de beure.
O sigui, quin dia o què vas fer o què va passar quan realment vas dir prou, fins aquí hem arribat? O ho vas fer sol o et van ajudar o què va passar? Quin és aquell dia que dius aquest dia va ser el que vam tocar a fons?
Pues mira, no va succeir res que fos diferent d'altres dies que també havia begut. Però aquest dia sí que va passar alguna cosa diferent. Jo normalment, quan arribava begut a casa, sempre tenia la mateixa cantinela, no? Li parlava a la dona, mira que se m'ha calentat la boca, he begut, he estat amb els amics i no sé el que he fet. I tinc un problema i no sé què fer. I ella sempre em deia el mateix. Vet al psiquiatre, truca al Alcohòlics Anònims, però tens que fer alguna cosa perquè jo ja no puc ajudar-te. No sé què tinc que fer per ajudar-te. I aquest dia... en concret de l'any 1995, un 2 de febrer, jo vaig fer una cosa diferent, i és que vaig dir les mismes coses, me van contestar les mateixes coses i jo vaig dir d'acord. Encara no sé per què l'he dit, perquè me vaig sentir molt raro, he dit què he fet, m'he baixat del burro, he demanat ajuda sense demanar-la, solo dient d'acord. Jo estava, que m'havia acostat, perquè ja havia trucat a la feina per dir que no anava, que no estava en condicions. Me vaig aixecar, me vaig anar a la feina. Vaig buscar un company que em deixava diners, li vaig dir mai més, i no vaig tornar a veure des d'aquell dia. Evidentment, vaig trucar i vaig demanar ajuda. En el meu cas, Alcohòlics Anònims.
Clar, això li volia preguntar, doctora. Evidentment, les persones amb família, la família, és fonamental. Bueno, primer, que el mateix individu sàpigui que té un problema, que això sempre és el que diem, no? Saber que tens un problema, que la família t'ajudi, però no queda clar on han d'anar a buscar ajuda.
Bé, com ens deia l'Àngel, no?, ell va optar per Alcohòlics Anònims, no? Vull dir que és una associació d'abast a nivell mundial. I bé, aquí el que d'alguna manera funciona és l'ajuda mútua, no? I de vegades doncs, aquesta ajuda és molt important. També de vegades ens trobem en què hi ha persones que, com que porten una trajectòria de relació amb l'alcohol molt conflictiva i que podem dir que tenen una dependència, si aquesta dependència és fisiològica, física, doncs el que hem de saber és que l'abstinència a l'alcohol és una síndrome molt greu i fins i tot pot arribar a ocasionar la mort si no es rep un tractament mèdic. Per això jo també aconsellaria el visitar un servei d'atenció psicosanitària, no?
No són excloents, són complementaris.
No té per què ser excloent. I d'altra banda, bueno, pues, cadascú d'alguna manera pues, opta per la via que li pot resultar més útil, no? L'important és conèixer diverses i poder fer una elecció adequada, no? Diguem-ne que hi ha una xarxa de serveis d'addiccions i salut mental, que es diuen, els centres es diuen CAS, n'hi ha que estan situats dintre d'un hospital. Nosaltres som un servei més dintre de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Hi ha altres llocs que estan, diguem-ne, fora del que són els àmbits hospitalaris o d'atenció primària, i doncs són centres d'atenció i seguiment a les addiccions o a les drogodependències, i a Catalunya n'hi ha al voltant d'un 50... ara no em vol dir, que no sé si són 53 o 56, és a dir, hi ha una bona distribució, una bona capilarització de serveis d'atenció.
Però una bona idea primer és anar al metge de capçalera, entenc, oi?
Sí, aquesta seria la via, doctora, anar a un metge de capçalera en primera instància.
Sí, també podria ser aquesta, anar al metge de capçalera. Evidentment, és molt important tenir una bona relació amb el metge de capçalera, però de vegades hi ha persones que venen directament al centre especialitzat i també som nosaltres que els posem en relació amb el metge de capçalera.
A mi m'agradaria també preguntar-li a la doctora Borràs, en aquest cas, el que ens deia l'Àngel, jo mateix, diu, no sé ben bé per què, però vaig dir ara és el moment. És essencial que la persona que s'apropa a un servei d'aquest tipus per demanar ajuda en estigui plenament convençuda?
Bé, és important que hagi pres la decisió de fer algun canvi en la seva vida. No. De vegades, també, si hi ha persones que el fet de pensar que han de deixar-ho i que no veuran mai més, els costa molt de prendre aquesta decisió. Jo els encoratjaria que de tota manera consultin amb el seu metge de capçalera o directament amb un servei d'addiccions i salut mental, perquè de vegades un necessita tot un procés inicial o previ, no?, a plantejar-se si vol estar abstinent i si realment això és allò que ell necessita, i tot aquest treball de motivació, diem-ne, el tractament també és una feina que podem fer nosaltres, a la vegada que segurament doncs grups com Alcohòlics Anònims també ho poden treballar.
Àngela, a mi m'agradaria preguntar-te també, des d'aquest dia que tu dius que vas dir d'acord fins aquí, no?, i vas començar a fer les passes per reconduir-ho tot una mica, què és el que pitjor has portat? Què és el més difícil? Perquè, com dèiem al començar, el consum d'alcohol és una cosa tan acceptada socialment, no? Tot ho celebrem al voltant d'una taula, en general, al nostre país, no? I acostuma a haver alguna copa d'alguna cosa. Llavors, què és el que més t'ha costat a tu o et costava més?
Bueno, curiosament, deixar de beure no és el que més m'ha costat. Perquè no he tornat a beure mai més. He tingut que tenir una mica el coratge de dir sempre no. Però sobretot a mesura que va passant el temps, jo el que he descobert és que no és que no vulgui beure, és que no ho necessito, i llavors és una mica més fàcil. Per aconseguir-lo sí que és veritat que hi ha que fer coses. Nosaltres tenim un programa de recuperació i en aquest programa tenim que canviar radicalment la forma de ser i de fer les coses, i portant aquest programa sí que te vas, diguéssim, que te vas, no sé com es diu ara en català, alejando,
allunyant
cada vegada més de l'alcohol. Però és fent coses, sent honest, no dient mentides, ajudant als demés. Aquestes coses fan que siguis més junt de la copa i sigui més fàcil. I a més es reporta beneficis, evidentment, perquè nosaltres diem sempre que un alcohòlic que està amargat està condenat a beure una altra vegada. Nosaltres volem ser feliços. I aquí hem descobert coses tan importants com, per exemple, que vas demanant ajuda per no beure i trobes altres coses, trobes que surten els sentiments, la capacitat d'amar, de ser amat per la gent, i tu mateix, que recuperes la sonrisa, coses que no anaves buscant, que era solament deixar de beure, però que et trobes practicant una altra vida, una altra manera de viure.
La doctora Borràs, quan has dit això de que vaig arribar a la conclusió que no ho necessitava, ha fet un sí, no? És aquest el moment clau en el que la mateixa persona diu no és no vull beure, és que ja no em fa falta, no? Ja no és dir que no a aquella copa.
Sí, no, és que aquest, jo diria que és un moment pel qual si ha de passar, no? Vull dir, perquè realment qui canvia és la persona, no? I per tant ha de tenir, doncs, unes raons i unes motivacions per fer-ho, i això és el que l'ajuda a prendre una decisió, no? I nosaltres el que fem és acompanyar, no? I de vegades rescatar recursos i eines que la pròpia persona té i que, doncs, en tot el seu periple problemàtic, doncs, moltes vegades han quedat amagades, oi?
Mm-hmm. No, perdó, digue, que, no, que l'Àngel me feia una senya, que volies afegir una coseta,
sí.
Àngel.
Sí, una cosa que per a mi és paradoxica, no? que és el que vull dir. Jo vaig explicar abans que vaig començar a veure, penso jo que sobretot perquè era una persona tímida. Mm. Bueno, després de que han passat molt temps i anys ja, jo he arribat a la conclusió que estava ser una mica tímid. I llavors penso, i per a què he estat jo bevent tant de temps si estava com soc?
Bueno, però avui estàs a la ràdio, eh?
Ah, sí, sí.
Que no s'ha de ser tímid, sí. Per estar a la ràdio,
sí,
eh?
Sí.
A mi ens queda molt poc temps, però a mi m'agradaria abans d'acabar preguntar-li també a la doctora Borràs, perquè jo crec que a vegades es confon el que és potser un consum de risc i el punt de l'addicció, no? La línia és molt fina, doctora, aquest consum, el que és un consum de risc i el que ja és addicció?
Bé, és que, com deia al començament, la qüestió és molt complexa, o sigui, aquí no és una línia recta, això que comença d'una manera i després indefectiblement un acaba en un estat, diguem-ne, més greu, no?, de la situació. De vegades són moments, diferents etapes, diferents vivències, diferents situacions, i per tant jo diria que sí, que moltes vegades es comença per ser un bevedor de risc i un acaba en dependència, i aquí no necessàriament fa el canvi de fase, i hi ha qui, bueno, per sort se n'adona, doncs, abans de que la situació sigui irreversible, i llavors ho pot acabar canviant i portant d'una altra manera, no? Mm-hmm. Per això deia que, formulat així, sembla com que, diguem-ne, la línia és recta, i
no
que la situació és tridimensional.
De totes maneres, doctora, jo ara et faré la pregunta aquella difícil de contestar. L'alcohol és dolent i punt o no?
L'alcohol?
Sí, és dolent i...
O sigui, hauria de ser consum zero, sí. L'ideal per tots...
Bueno,
o no?
Ja em sembla que aquesta pregunta efectivament no és fàcil de contestar.
Clar, és trampa.
Amb una frase, no? Vull dir, a veure, tots sabem que, bueno, pues que es consumeix alcohol per tot arreu i no tothom acaba desenvolupant els problemes, no? Amb la qual doncs dir que l'alcohol és dolent i punt i no es tracta, doncs em sembla que no respon a la realitat. Ara, que s'ha de tenir, diguem-ne, cura i respecte per fer-ne un ús moderat i adequat, doncs això també.
Molt bé. És una bona frase per acabar. S'ha de tenir cura i respecte per l'alcohol, sí senyor.
Sí. Doncs se'ns acaba el temps. Mira, convidarem un altre dia la doctora, jo crec, Ricard, a veure si la podem fer també venir a l'estudi, que a més avui l'hem avisat en poquíssim temps, per tant jo li agraeixo moltíssim que ens hagi atès. La doctora Trevor Ralls és metgessa psiquiatra, experta en addiccions, coordinadora del Servei d'Addiccions de l'Hospital Sant Joan de Reus. Doctora, un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a
doctora.
Vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder parlar d'aquests temes.
Quan vulguin, sempre. Micròfons oberts. Moltíssimes gràcies.
No, a més, és un d'aquells temes, Mònica, que s'haurien de poder tractar durant tot l'any, no només quan arriben els dies mundials.
Sí,
no?
Mira, de fet, escolta, fem un tracte, Ricard. Parlem-ne una altra vegada, un altre dia també, que vingui la doctora, si vol, que vingui l'Àngel també, que jo, a més, li agraeixo especialment. Hi ha un moment que m'ha posat la pell de gallina i tot, perquè m'ha agradat la manera aquesta meravellosa d'explicar-ho, de dir, vaig dir, d'acord, i a partir d'aquell moment va fer de tot, no?, per canviar-ho, Àngel. Sí, no? Bueno. Des d'aquell d'acord, aquella conversa. Se'n recordava del dia, al febrer.
Se'n recordava del dia concret, eh?
Sí, el 2 de febrer va ser l'últim... Bueno, el primer dia que no vaig tornar a veure ja mai més.
Clar, que en lloc de pensar-ho com un acabament, és com un començament.
És un començament, sí.
Sí, senyor, això em consta perquè companys teus també ho tenen claríssim. Suposo que la relació a casa, família, amics, feina, persones de l'entorn canvia radicalment, eh?
És una altra vida fins al... a mi, fins i tot. Jo em sento orgullós de... quasi crec que no seria el que sóc si no hagués sigut alcohòlic. Mm-hmm. I sobretot si no hagués sigut alcohòlic anònim, o sigui, en recuperació.
Àngel, gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies. Gràcies. Una abraçada.
Mònica, que estem a punt d'arribar a les dues.
Sí.
A punt. Sí. Jo crec que això ja t'ho havia preguntat un altre dia. Crec que t'ho vaig preguntar. Sí. Tu tens cotxe, eh?
Jo tinc cotxe, m'agrada molt conduir.
I t'agrada molt conduir.
Sí.
I, a més, tu tens amics, tens familiars d'aquests que...
I cunyats, digueu. Sí, no et faci por.
Els cunyats.
Tinc aquests, cunyats.
Que, sobretot ara que anem de cara al Nadal, que t'asseus a la taula i escolta, mira, el seu cotxe és la pera...
És que només ens faltarà aquest Nadal, mira com ve, eh? Eleccions, loteria, un Madrid-Barça, tot seguit, abans del sopar del dia 24. Però és que es parla poc del que consumeix el cotxe, que és
saps
el
per
que
què?
No és el cunyat, no t'estic dient que el cunyat et diu que el seu cotxe consumeix
que sí,
que molt
no
poc,
consumeix.
Que és el millor, sempre és millor el del cunyat.
Clar,
no?
Però saps per què ho diu?
Perquè
no coneix autogàs, que és el carburant alternatiu més utilitzat del món. És econòmic, que a més pots estalviar fins un 40% de carburant.
I saps el que més m'agrada?
Què?
Sí, que és el callacunyados perfecte.
Sí, té molt poques emissions. I, escolta, que jo us dono una web perquè ho pugueu veure. autogas.repsol.es.
Sí, sí, i molt, eh? Amb Repsol Autogas.
Clar que sí. Mònica Carrasco, ho deixem aquí, eh?
Sí, escolta, agafa, el cotxe amb Autogas, sí. Per la 2:40. Serà demà a partir de la 1, però demà a les 9 del matí tothom enganxat a COPE, eh? Que Herrera entrevista Rajoy.
Sí, senyor, i a partir de la 1 tenim la Nacional 240 amb la Recepta i la Leida.
Adéu.
Fins demà.